a Ràdio Maricel, a cel obert.
En moltes ocasions hem parlat amb en Ramon Benzet, que si la vacuna de la grip, que si no sé què, que si tal, tal, 50 coses. Però això ja és una qüestió, diguem-ne, que depassa una miqueta aquells consells del farmacèutic i ens situa literalment en allò, en el moll de l'os del sistema sanitari. I nosaltres que ens pensàvem, potser que ho podem dir així, perquè potser a peu de carrer la qüestió també és vista d'aquesta manera. I nosaltres que ens pensàvem que això de les farmàcies era un negoci com una casa de pagès, Ramon Benzet, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Això
bon
de les farmàcies no és un negoci com una casa de pagès.
A dia d'avui, gens. És a dir, si tot va bé, és un manteniment d'un negoci i poca cosa més.
Fem una miqueta de memòria, perquè precisament en Ramon Benzet també ha fet els deures per poder-nos contextualitzar una miqueta aquesta situació. Us dèiem a l'inici que el que estem vivint ara té un punt d'històric en el sentit de la supressió d'un servei nocturn que era hàbil des de fa molts anys, no?
A veure, jo recordo potser fa uns 30 anys aquí a Sitges que les quatre farmàcies que hi havia en aquell moment a Sitges feien una setmana seguida de guàrdies a la mateixa farmàcia. Dit d'una altra manera, començaven en dilluns a les 9 del matí i acabaven el dilluns següent al migdia a l'hora de tancar per anar a dinar. És a dir, eren 7 dies i escaig de la porta oberta, per dir-ho d'alguna manera, i d'atenció constant per part dels responsables de les farmàcies perquè el servei calia donar-lo.
D'acord, quan éreu la farmàcia Font, la farmàcia Ferret, la farmàcia Montroset i la farmàcia Benesset.
Això mateix.
Aquestes quatre farmàcies es repartien, diguem-ne, les quatre setmanes del mes.
Exacte.
A setmana. Això va començar a canviar quan, més o menys, que pugui recordar, Ramon?
Això va començar a canviar, doncs, farà uns 20... diria que uns 22, 23 anys, una cosa així, que bueno, es van sentar en una taula i van dir, home, això és una mica bèstia, això de fer una setmana, si ens ho repartíssim a diari, doncs potser aniria més bé. També va coincidir que va entrar una nova farmàcia i, per tant, fent una guàrdia diària, doncs la cosa era bastant més portable per part de tothom.
D'acord, fem un parèntesi aquí. Per tenir una farmàcia, què cal?
Home, primer cal tenir el títol de farmacèutic, de llicenciat en farmàcia, després sol·licitar-la complint una sèrie de normatives que són, de fet, s'han anat obrint progressivament.
Però eren molt tancades.
Però eren unes normatives relativament tancades i, és això, complir les normatives de distància. Bàsicament són normatives de distàncies, normatives de còmput d'habitants.
És a dir, una farmàcia per cada tant.
Exacte.
I a una distància una farmàcia d'una altra de cada tant, etc, etc.
Sempre hi havia les excepcions, per exemple, parlo de molts anys enrere, hi havia unes farmàcies que es podien col·locar a nuclis més aïllats, per exemple, la del pare, en aquest cas, quan la va obrir, es va col·locar en el Poble Sec i era un nucli relativament aïllat de lo que era el centre de la població.
Estem parlant de fa molts anys.
Estem parlant de fa 44 anys, si no recordo malament. I aquestes farmàcies tenien, com si diguéssim, una àrea de protecció de 500 metres al seu voltant, en les quals no es podia col·locar una altra, mentre que la resta de farmàcies tenien una àrea de protecció de protecció de 250 metres, les que estaven dintre d'un casc urbà, perquè també se suposava que en un casc urbà hi havia bastanta més acumulació de gent, com de fet és així a totes les poblacions. Posteriorment això va canviar i fa uns 8-10 anys es va canviar la llei d'ordenació farmacèutica. Es va suprimir el tema de les distàncies dels 500 metres i va quedar tot ja delimitat a 250 metres, les farmàcies entre elles, amb l'excepció de quan hi ha un CAP, un centre d'atenció primària, que té un perímetre de protecció de 225 metres, perquè és clar, és evident que si no, totes les farmàcies noves que es volguessin establir anirien totes a petar al voltant d'un CAP. Llavors, per lògica i per racionalització d'un servei, es manté aquesta norma.
Primera qüestió. Ha canviat molt el servei d'urgències d'una farmàcia? Les demandes, el tipus de producte, etcètera, etcètera?
S'ha d'entendre com un servei d'urgència. no un servei de guàrdies, per dir-ho d'alguna manera. D'entrada, jo sempre ho he vist, per mi són dos paraules diferents. Una persona, un servei de guàrdies és un establiment, que no té per què ser una farmàcia, pot ser qualsevol, que està obert i tu pots anar allà a qualsevol hora per qualsevol cosa. Un servei d'urgència, el nom ja ho diu, és una urgència, i per tant està destinat, i així ho contempla la normativa farmacèutica, i crec que també ho contempla la normativa hospitalària, a casos d'urgència. I això és el que penso que, en general, la societat, tots, no ho tenim del tot clar.
D'acord.
El que ben bé és una urgència i el que no ho és. Entre. I per això es produeixen, en l'àmbit hospitalari, aquestes saturacions dels serveis d'urgència, que aquí sí que el nom és urgència.
Sí, eh?
I bé, les conseqüències són doncs retards, tu vas per urgència, per una urgència real a un servei, Sant Camil és el que tenim més proper, i a vegades et toques per a 5-6 hores. Clar, no és agradable per ningú, però és que no és agradable, estic segur que pel pacient està clar que no, però crec que tampoc deu ser agradable pels professionals que presten servei allà, perquè veure una persona que té realment un problema i que està esperant durant 5-6 hores, jo crec que no és agradable per part de ningú.
Evidentment que no. En diem, però, farmàcia de guàrdia.
En diem farmàcia.
Sí, continuem dient farmàcia
continuem de guàrdia. Continuem dient, jo suposo que és per tradició. No. Però bueno, hi ha una sèrie de tradicions d'aquest tipus i tòpics que s'han d'anar trencant i en les circumstàncies actuals s'han de tenir molt clares.
D'acord. A partir d'aquí, sigui com sigui, l'establiment, fes una guàrdia o hagi de satisfer una urgència,
sí,
ha d'estar obert igualment.
Ha d'estar obert igualment.
Ha d'estar obert igualment.
Ha d'estar obert
una altra
igualment.
Cosa és que anéssim a la nit a buscar uns supositoris, per dir-ho d'alguna manera.
O una pasta de dents.
O una pasta de dents, entesos. Per aquí anava la reflexió d'en Ramon Benasset, suposo.
Sí, la reflexió va per aquí. És a dir, si tu tens un problema realment amb un familiar, amb tu mateix, amb un infant, el que sigui, lo lògic és acudir al centre d'assistència primària, directament a un metge. El metge expedirà una recepta i amb aquella recepta acabada de fer, aniràs directament a una farmàcia que estigui en servei d'urgències i et serviran el medicament que calgui o que el metge hagi prescrit. Això és el circuit natural i, per altra banda, és el circuit legislat. És a dir, i aquí sí que voldria fer una mica de força amb això, la normativa de les farmàcies d'urgència és molt clara. És exclusivament dispensar receptes calentes acabades de fer pel metge,
es diu d'aquesta manera?
D'una altra manera,
sí,
exacte. És a dir,
sí,
és una prescripció acabada de fer per un problema que s'ha esdevingut en aquells moments.
D'acord, aturem-nos un moment aquí. O sigui que, a dret a llei, en una farmàcia de guàrdia, un no podria anar a la mitjanit i dir doni'm un raspall de dents, una pasta de dents, perquè, de fet, a dret a llei no li haurien de servir.
No, exactament.
D'acord. Només haurien de servir aquelles prescripcions facultatives que estiguin acabades de fer d'acord amb una urgència determinada.
Exacte. I aquestes prescripcions d'urgència als farmacèutics, les veiem, quines són les d'urgència i quines no. També és cert que un cop t'han llevat a les 3 del matí, a les 4 de la matinada, et venen amb una recepta prescrita per un metge, que tu veus i saps per la data que no és una urgència, ja estàs llevat i la dispenses. Tampoc es tracta de fumar la gent fora a patades. Inclús,
ni de discutir-se.
Ni de discutir-se. Crec que no són moment per anar a discutir. Inclús si ve una persona o ha vingut una persona que, per exemple, el nano ha tingut un mal d'orella i aquell nano, pel que sigui, el pare, en vez d'anar-se'n directament al servei d'urgències, ha vingut a la farmàcia, se li ha dispensat el que en aquell moment s'ha cregut convenient.
O el pare pot creure, i el farmacèutic també, que ja havia pres una determinada medicació i en aquell moment no hi és a casa, doncs mira, les botes del que sigui, etc.
Tot i sabent que en aquell moment no estàs complint la legislació vigent. Estàs amb un, entre cometes, diríem, un acte de confiança amb aquella persona que tens al davant.
Entesos. És a dir, el professional, l'ètica professional, en aquests moments és la que mana, diguem-ne, en aquest acte que pot tenir lloc a la mitjanit o a les 2 de la matinada. Seguint amb la llei, quines obligacions tenen els farmacèutics i quines no? De prestar servei, quan estem parlant de farmàcies de guàrdia, a què obliga la llei i a què no obliga la llei?
Bé, ja t'ho he comentat, la llei obliga a servir, ha dispensat totes les prescripcions expedides per un metge en cas nocturn, les que estiguin expedides, diguem-ne, in situ, per dir el que se'n diu recepta calenta.
D'acord, però em refereixo, Ramon, a que totes les farmàcies estan obligades a ser farmàcia de guàrdia en algun moment determinat?
Sí, totes les farmàcies que un cop s'han establert bueno, quan se'ls ha donat una autorització d'establiment en qualsevol municipi de Catalunya, tenen l'obligació de fer guàrdies un cop s'hagi organitzat el torn rotatiu,
d'acord amb un calendari, etcètera.
D'acord amb un calendari que habitualment es renova sempre a 1 de gener. És a dir, per exemple, aquí a Sitges ara tenim una farmàcia nova, fins a 1 de gener no entraria en la roda dels torns. El motiu és senzill, hi ha una programació feta durant tot l'any, aquesta programació s'ha donat a medis de comunicació, s'ha donat a diferents serveis, s'han imprès calendaris per part d'algunes farmàcies d'allò, i si tu ara ho canvies, organitzes un garbuix bastant important.
D'acord, o sigui que ara no farà falta, però aquells ciutadans que deien, escolta'm, hi ha una nova farmàcia però encara no la veig de guàrdia, tindria relació amb això que ens deien Ramon Benasset, que fins al primer de gener de l'any que ve, exacte, aquesta farmàcia no hagués entrat dins aquest cercle, aquesta roda, de farmàcies de guàrdia.
I de fet hi entrarà, en la guàrdia entre cometes diurna, però entrarà a partir de l'1 de gener.
Això, cal tenir-ho clar també, el de les farmàcies, és un negoci privat que exerceix un servei públic.
Exacte, és un negoci privat d'interès públic.
D'interès públic, però és un negoci privat.
Però no deixa de ser un negoci privat, i a diferència a diferència dels serveis públics que diguem-ne que tenen una capacitat, o estan definits ja com un possible endeutament del sistema públic, la farmàcia és un negoci privat i, per tant, d'alguna manera ha de cobrir les seves despeses per poder continuar endavant. Nosaltres no estem subvencionats, ans al contrari, estem d'alguna manera facilitant el servei públic, el CatSalut en aquest cas, el poder continuar dispensant receptes, ja que tenim endarreriments històrics i mantinguts en el pagament. Dit d'una altra manera, estem suportant la factura farmacèutica en 2 mesos i se'ns acaba de comunicar que haurem de suportar un mes més.
D'acord, estirem una mica del fil. El sentit comú diria, i que l'especialista farmacèutic ens pugui aclarir una mica, és lògic que el servei públic pugui estar en mans d'un privat?
És una concessió, és externalitzar un servei. Avui dia està molt de moda, quan una administració està una mica apretada i comença a tort i a dret a externalitzar serveis per treure's despesa de sobre. La despesa farmacèutica és una despesa important a nivell en tot l'àmbit sanitari, a tot l'Estat, és important, i per tant històricament sempre ha estat, per dir-ho d'alguna manera, amb comissió de servei
externalitzada
de lo que és la sanitat pública.
Fins on en Ramon Benasset recorda, hi ha hagut mai cap problema relacionat, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta forma de gestionar el servei públic a través d'una externalització? El que està succeint ara, des del punt de vista, diguem-ne, que posa en qüestió fins i tot el manteniment de molts negocis, havia passat abans?
Hi han hagut petits endarreriments altres vegades, hi ha hagut endarreriments ara portàvem un endarreriment amb, a més dels 60 dies històrics, que no és que siguin històrics, de fet està pactat fer-ho així,
2 mesos,
hi ha un endarreriment de 25 dies més que està suportant en aquest moment de fet ho estem suportant els farmacèutics, perquè a través del Consell de Col·legis el que es fa cada mes és demanar un préstec. El Consell de Col·legis demana un préstec per poder-nos pagar nosaltres els farmacèutics en la data corresponent, perquè nosaltres puguem pagar els nostres proveïdors. És a dir, els interessos que genera aquest préstec de 25 dies es cobreixen en aquest moment amb un fons que hi ha en el Consell de Col·legis, Consell de Col·legis de Farmacèutics, que surt aquest fons de lo que són els bolquers d'incontinència d'orina. Els bolquers d'incontinència d'orina, nosaltres estem gairebé fent un servei. Aquí els tens i tu te'ls emportes. El benefici per a nosaltres, en vés de ser un benefici estàndard, és un coixí que es deixa de tenir, i en aquest cas s'ha utilitzat per això. Aquest coixí teòricament havia d'anar al sistema públic, però en aquestes circumstàncies el sistema públic va dir: molt bé, agafeu-lo d'aquí per pagar els interessos. Ara ens trobem en el moment en què s'ha d'allargar 30 dies més això,
i per tant ni amb els bolquers d'incontinència d'orina.
I per tant, jo només us faig una reflexió. L'increment del valor dels interessos per aquests 30 dies afegits puja a 650.000 euros
d'interessos,
650.000 euros d'interessos. I això, a dia d'avui, si no s'ha arreglat, l'única manera que podem fer és el préstec el tindrem, però ens el pagarem del butxaca, els interessos. És a dir, una situació provocada des del sistema públic, acabarem també assumint nosaltres aquesta despesa.
D'acord, és a dir, que no hi haurà bolquers d'incontinència per salvar-nos.
No, bé, el bolquer cobrirà una part, però la nova part...
Em refereixo que qui ens estigui escoltant, que pugui pensar, seria mentida que els bolquers d'incontinència siguin o puguin ser l'estratègia per poder salvar una part del deute que tenen els farmacèutics, que l'administració té amb els farmacèutics i que encara no ha pagat. Ens deies que aquesta història ve de fa una labor de què? 10, 12 anys enrere?
Bé, nosaltres els farmacèutics, les retallades que avui dia estan a tort i a dret amb uns sectors que jo penso que són crítics i que penso que potser valdria... Això ja és una reflexió personal, i la introdueixo aquí.
Reconsiderar,
perquè són sectors bàsics per a la societat. Jo penso que potser no és tan important anar amb carreteres espectaculars d'aquí a Vilafranca i tardar 10 minuts, podríem anar amb 12-14, però en canvi tenir uns serveis sanitaris i uns serveis d'ensenyament molt més eficients. Jo penso que hauríem d'anar més per aquí que no pas pels sectors més bàsics o pels sectors de major interès per a la societat. Però bé, nosaltres... Els farmacèutics ja fa, diria, de l'any 98 que estem patint any rere any retallades. En aquest moment, si no recordo malament, potser em descompto, Vicenç, portem 27 baixades de preu seguides de medicaments.
27
baixades de preu.
Aturem-nos un moment aquí. Quin recorregut fa el medicament, Ramon? Perquè tots ens entenguem, quan nosaltres anem a la farmàcia amb una recepta, amb una recepta expedida en el CAP o en alguna altra, què fa? Quin recorregut fa aquesta recepta als diners d'aquest...
Partint de laboratori.
Partint de laboratori, sí. És a dir, jo vaig a la farmàcia i la farmàcia em dona un medicament molt bé. I els diners d'aquest medicament com es reparteixen, de quina manera?
Doncs és molt senzill i, a més a més, és per llei. És a dir, d'un medicament, en aquest moment, el 27% que un cop tretes totes les deduccions que fa el servei públic queda al voltant d'un 18%, és per la farmàcia.
D'acord.
El 6% és per la distribució i la resta és el valor que té, que se'n diu de preu de venda a laboratori. Per tant, és el valor de sortida d'aquell fàrmac d'un laboratori. La legislació està així, es pot consultar, ho pot veure tothom, i no ens anem d'amagar pas.
No. En la mesura que aquest medicament va baixant de preu, aleshores,
evidentment, els valors absoluts d'aquests tres graons baixen. Jo us puc posar dos exemples que són bastant flagrants. En l'any 2009, un medicament surt en l'any 2009, octubre de 2009, s'aprova un medicament per colesterol, que l'utilitzem o l'utilitza moltíssima gent, segurament dels que ens està la que ens està escoltant, que és la atorvastatina. És un medicament genèric que tenia el seu equivalent en medicament de marca. El medicament de marca valia al voltant d'uns 36 euros i va sortir com a genèric al voltant d'uns 31 euros aproximadament. Aquest preu,
aquests 31 euros,
l'autoritza directament el propi govern, és a dir, l'autoritza l'Agència Espanyola del Medicament mitjançant un escandall que presenta de costos que presenta al laboratori i un benefici estipulat que té. Per tant, aquest preu no surt del no res, també està autoritzat pel propi estat. Estem parlant de l'octubre de 2009. Al mes de juliol de 2010 hi ha una primera retallada que li afecta en aquest medicament, és a dir, estem parlant de 6 mesos i queda al voltant d'uns 17-18 euros.
Dels 31?
Dels 31. I a dia d'avui estem a què?
Estem a octubre
de 2011.
Dos anys després,
aquest medicament val al voltant de 4 euros i mig. És a dir,
dels 31 euros inicials.
Dels 31 euros inicials.
Que valia la atorvastatina, era això?
Exacte. Per tant, estem parlant d'una devaluació d'un 90%. Val?
Faig un parèntesi, perquè qui ens escolti pensarà, o sigui que es podia reduir això, que el preu d'un medicament es pot reduir fins a aquest d'allò i que hi hagi marge?
El problema és que marge ja no n'hi ha. És a dir, el laboratori el que està fent és mitjançant altres fàrmacs que estan aguantant el preu en el mercat, intentar suplir tota el que és la despesa, les pèrdues que els estan
ocasionant. Perquè tothom ens entengui, el laboratori renuncia ja a qualsevol benefici d'aquest medicament i ja l'aplica, diguem-ho així, carrega amb altres especialitats que pugui tenir.
En aquest moment ja no carrega, en aquest moment el que està fent és intentar que els altres no baixin.
D'acord.
El que sí que està clar és que en el seu dia aquest laboratori, quan va treure això en el mercat, tenia pressupostat uns beneficis, uns valors X que se li han quedat reduïts en un 90%. Igualment passa a la distribució i, evidentment, a l'últim graó de la cadena som nosaltres. Per tant, en aquest fàrmac també hem perdut el 90% d'aquest 19% de benefici que teníem nosaltres.
D'acord. Ens diguis que tenies un altre exemple,
sí,
també.
Sí, l'altre exemple, jo penso que aquest sí que el podem entendre tots, el tenim tots a casa, l'utilitzem, hi ha molta gent que l'utilitza cada dia i gairebé és com un caramel. Estem parlant del paracetamol genèric, l'antic gelocatil o l'antic o l'actual gelocatil, que ja no està finançat per la Seguretat Social. Bé, en aquest moment, una capsa de 20 paracetamols, dit d'una altra manera, per 20 mals de cap, val 85 cèntims d'euro. Jo només et faria una reflexió, Vicenç, que et costa el tallat que et prens al dematí abans d'entrar aquí a la ràdio.
Sí, val
1,30 aproximadament.
1,30, sí, aproximadament.
Bé, jo crec que aquí s'han perdut tots els valors. És a dir, un producte que té una investigació darrere, que té un pes sanitari important, no pot tenir 20 comprimits de paracetamol, no poden tenir un preu que sigui no la meitat, però gairebé la meitat, que un tallat que ens prenem tots cada dia. I a sobre, amb la sensació que té la gent de que el fàrmac és car. Home, jo faria la reflexió, una bossa d'escombraries d'una gran superfície, la bossa d'escombraries val 8 cèntims d'euro. El comprimit de paracetamol, si fem números, veureu que costa al voltant de 4 cèntims. I em sembla que està tot dit.
Ens serveixen molt bé aquests dos exemples, però gairebé ho posaríem també al revés. El farmacèutic creu que també hi havia especialitats, o que també pot haver especialitats inflades de preu enormement. Jo recordo sempre, i més d'un oient encara me la recordo, una conversa que vam tenir amb en Ramon Benazet sobre els protectors d'estómac.
Sí.
I en Ramon ens deia, els podeu trobar amb 30 marques diferents, sí, però hi ha dos laboratoris que facin protectors d'estómac. Si no recordo més, eren dos o tres.
Dos o tres són.
Diu, el que passa és que el sistema permet, d'alguna manera, que un vagi a la farmàcia i trobi protectors d'estómac sota 30 marques.
A veure, l'omeprazol, que aquest el coneixem tots, també,
sí,
gairebé és com el...
Sí, com l'aigua de Vichy.
Com l'aigua de Vichy. L'omeprazol, de fet, hi ha 3-4 laboratoris que estan fent avui dia, sintetitzen la molècula, que a veure, que són laboratoris que no la sintetitzen, ja l'estan comprant a països de l'est, és a dir, pràcticament s'estan comprant a la zona d'Índia, s'està comprant a Taiwan, s'està comprant a Xina, s'està comprant a la Índia, aquest tipus de productes s'estan comprant en aquests països ja pels costos.
D'acord, i aquí val el que no val allà, segurament, no?
I, no, bé, estem parlant de que en aquest moment un omeprazol, una capsa de 28 comprimits d'omeprazol, estem parlant que val, no arriba a 3 euros, 2,70 75. Estic parlant de memòria,
sí,
no en tinc tanta com recordar tots els preus, eh? Però al voltant d'això, és a dir, també ha fet una baixada important. El que sí que és cert és que Sanitat autoritza a molts laboratoris a envasar aquest producte. Per tant, tenim 40 o 50 marques que estan envasant omeprazol de 3 o 4 procedències, això sí, però són 40 marques que estan envasant el mateix. Ara bé, tots ells amb el preu regulat.
D'acord.
Tots valen igual.
D'acord. En general, els medicaments han pujat o han baixat?
Han baixat.
Més enllà de han baixat.
Han baixat i han baixat molt. Penseu que, i aquesta és l'última,
sí,
que estem a punt de rebre, a 1 de novembre hi ha una nova baixada de preus, i aquest any en portem 3, de fàrmacs, de tots els medicaments no genèrics, és a dir, de la resta,
sí,
que estiguin dintre de lo que en diuen grups homogenis de molècules. A veure, m'explico. Totes les molècules que tenim d'activitat farmacològica estan agrupades. És a dir, els protectors d'estómac, els analgèsics potents, els analgèsics mitjans, els fàrmacs pel Parkinson, els anticolesterolèmics, tots estan agrupats. Inclús dintre de cada grup hi ha 3 o 4 subgrups.
Bé,
a cada grup o subgrup d'aquests se'n diu grup homogeni. Val? tots els grups homogenis tenen representants de medicaments genèrics. És a dir, avui dia els medicaments genèrics gairebé cobreixen tot el ventall farmacològic que hi ha disponible en el mercat. Doncs bé, dintre de cada grup farmacològic, grup homogeni, perdó, hi ha medicaments que són genèrics i que ja tenen preus regulats, i hi ha una sèrie de medicaments que també estan inclosos en aquest grup però que no són genèrics. El dia 1 de novembre baixen tots un 15% més. És a dir, arribem a uns valors molt baixos de medicaments.
Per entendre'ns, si el paracetamol valia això, el gelocatil baixarà un 15%.
El gelocatil, si estan finançats, si estan... sempre, tot això és sempre i quan estiguin finançats pel Sistema Nacional de Salut.
Entesos, si no, no.
Si no, els poden mantenir, però què passa? Tots els laboratoris,
sí, clar.
Fins ara, ara ja no, fins ara intentaven que els seus fàrmacs estiguin finançats, perquè no deixa de ser un negoci pel laboratori,
clar,
el saber que allò t'ho aniran receptant.
I que tindràs un ingrés,
un ingrés,
diguem-ne, fix.
Fixa. Què passa ara amb les baixades que hi ha? Ja ens estem trobant que molts medicaments estan sortint del sistema públic de...
Perquè a les empreses no els convé,
perquè precisament. Perquè ja no els interessa en el propi laboratori.
D'acord. Quan la Generalitat va anunciar per primera vegada, abans de l'estiu, que reduiria, i per tant que l'horari nocturn del CAP ja no seria efectiu, els farmacèutics d'aquí què veu pensar?
Bé, nosaltres vam estar una mica a l'expectativa a veure com evolucionaria el tema, i el tema ha evolucionat una mica com era previsible. És a dir, en aquest moment, i degut a les retallades que està sofrint el sector de la farmàcia, tal com et deia, des de fa 11 anys, degut a aquesta cascada contínua de baixades de preus, el rendiment d'una farmàcia avui dia és, diria, just, molt just. Fins al punt, i està documentat, en aquest moment el 30% de les farmàcies de Catalunya, això suposa unes 800, estan al límit de la seva supervivència. Això abans d'aquest proper decret que us estic comentant per 1 de novembre. Suposo que a partir d'aquest dia, d'aquestes 800, algunes es veuran en una situació de tancament. De fet, ja hem tancat una farmàcia aquí a Catalunya. És la primera farmàcia que es tanca a Talarn, farà un parell de mesos. Hi ha unes 22 farmàcies amb els comptes intervinguts judicialment, ja, perquè ja no és sostenible, però han de prestar encara aquest servei fins que es puguin tancar els comptes de manera judicial. I n'hi ha, bueno, el que us estic comentant,
sí, sí,
en l'article aquest es veu, hi ha unes 800 farmàcies, sí, més, sí, al límit de la supervivència. Què ha passat? Un cop ha passat, s'ha esdevingut el tema del tancament de caps nocturns, el Consell de Col·legis, i en vistes de la situació que s'està passant a moltes farmàcies, va consultar a la Conselleria si seria possible la supressió del servei farmacèutic nocturn en aquelles poblacions en les quals el CAP estigués tancat. La Conselleria, després d'explicar-li els motius, ho va veure molt raonable i va donar o va delegar en els propis col·legis de farmacèutics la facultat de poder organitzar els torns de guàrdies en funció dels CAPs que es mantenien oberts. En aquest moment, i a partir del dia 1, es varen 150 i escaig, vora 160 poblacions a les quals se n'afegiran més, han deixat de tenir servei farmacèutic nocturn, sempre i quan hi hagués un centre d'assistència primària obert a menys de 30 minuts amb els medis de transport habituals. Val? Llavors s'ha estudiat cas per cas, municipi per municipi, quins municipis podien accedir amb aquesta manca, pèrdua de servei o no. I municipi per municipi s'ha decidit. Nosaltres hem sigut un. Penseu que hi ha municipis tan representatius com Gavà.
Gavà que ha perdut també.
Ha perdut el servei de farmàcia nocturn. És un municipi que té 45.000 habitants estables, més el que pot, més els fluctuants, però són 45.000 habitants estables i tenen derivat el servei a l'Hospital de Viladecans. els caps de Gavà van tancar a 1 de juny també. Per exemple, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Manlleu, Santa Perpètua de Mogoda, és a dir, municipis que són grans, a la zona del Vallès són municipis relativament grans, tots, són, molts d'ells són ciutats dormitori i per tant hi ha molta gent.
D'acord, de nou ens tornem a aturar. Quina demanda hi havia a la nit?
Aquesta és l'altra i jo crec que és la gran desconeguda. La demanda que hi ha de servei d'urgència a les nits en les farmàcies i no només a les de Sitges, a totes. Jo us diria que urgències, el que són estrictament urgències...
El que respondria el que...
El que respondria la legalitat, bé? Us diria que poden passar 3-4 nits de guàrdia, i jo, per exemple, en el torn de guàrdies que teníem ara, 3-4 nits és gairebé al llarg de 4 setmanes, no? En les quals t'ha pogut arribar una urgència. Dues urgències com a molt. Com a molt. Urgències, tornem al mateix. Servei, recepta calenta acabada de fer, el que respondia a la legalitat. Receptes, sí, mira, porto aquí unes dades que són d'aquests últims mesos en els quals l'ambulatori ha estat ja tancat a les nits. Dades com a l'11 de setembre, és a dir, un dia festiu, que si no recordo
a les portes d'un cap de setmana llarg, que era divendres, a l'11 de setembre.
Dies com Santa Tecla, que va caure dijous, divendres era la Mercè, per tant hi havia molta gent desplaçada aquí a Sitges.
Faig un matís, 11 de setembre era diumenge, era un cap de setmana normal.
11 de setembre era normal,
això,
sí. Però bueno,
sí, sí, Santa
per exemple,
Tecla.
Santa Tecla, dies com el 14 d'agost, 11 d'agost, el dia que podem comparar. Un d'aquests dies que porto aquí, a la nit van haver-hi 7 receptes. Quan dic la nit, estic agafant de les 10 de la nit...
Fins a les 9 de l'endemà.
A les 8 del matí de l'endemà. 8 i mitja del matí de l'endemà, els llistats que tinc. Estic parlant de 7 receptes. 4 d'elles, de les que tinc registrades, són recepta electrònica. Això vol dir que la recepta electrònica no és feta a la nit, a la nit es fan les receptes de manera convencional, per tant, és una persona que va passar a 12:15 de la nit, va passar per allà i va dir, aprofitar per agafar els fàrmacs. 4 d'elles, ens en queden 3. Dues d'elles són receptes d'un mateix fàrmac, d'un tranquil·litzant, que sabem que a les nits, quan vas amb un servei d'urgència, habitualment el que fa el metge que està d'urgències et fa una recepta i diu, demà o demà passat, vagi al seu metge de capçalera i li explica què ha passat i continuï amb el tractament que ell li doni. Això és per passar. Per tant, dues caixes del mateix producte no és una urgència. I l'última que ens queda, donem el benefici del dubte de si era o no recepta calenta, però el que sí que puc dir és que era una crema d'aplicació directa, que, home, jo si era un tema d'un eczema, no crec jo que sigui una urgència de vida o mort, diguem-ne, com per no esperar-se a les 9 del matí i anar a una farmàcia convencional.
D'acord, perquè, escolti, no és qüestió de qüestionar, eh? En Ramon Benesset parla des d'aquella experiència de tants anys...
De la diària.
Per tant, de la diària.
Exacte.
Això significa que, en números rodons, aquest servei no té una demanda tan alta com perquè pugui preocupar la seva eliminació.
Anem a veure. És comprensible que causi una certa alarma social.
I posàvem dos exemples relacionats sobretot amb la gent gran, pares de família amb nens petits, que a la nit puguin passar algunes situacions que diguin, escolta'm, jo ara necessito trobar un medicament i ara haig d'anar tal, etcètera, no?
Sí, és comprensible. Tota pèrdua de serveis sempre, d'alguna manera, és una mancança que et trobes. Estem acostumats a tenir els serveis aquests molt a prop. La farmàcia, sempre dic, és el primer servei que et trobes, d'alguna manera, de serveis sanitaris, és el primer que et trobes. On te corres primer és... Vaig a veure el farmacèutic a veure què em dona, a vegades fins i tot abans d'anar al metge. Per què? Pues per confiança, per històric, per veïnatge, per tot plegat. I, per tant, alarma, és una cosa que dius, home, alarma, però si analitzem fredament les nits d'urgències, te n'adones que això no és així. És a dir, que el concepte que tenim tots, tota la societat, és una imatge més que potser un concepte, que et dona tranquil·litat el fet de tenir això. Una tranquil·litat que realment té un cost, i un cost elevat,
sí.
Però et dona tranquil·litat. el fet de dir, ostres, no tenim servei d'urgència a la pròpia població, d'entrada, dius, home, et quedes una mica orfe, potser, no? Bé, sí, és una mica així, però analitzat fredament no és així, te n'acabo de comentar, sí, el perquè. Sí. El fet de tenir un servei a 4 quilòmetres, jo penso que tampoc és com sentir-se desprotegit. Penseu que 4 quilòmetres és la distància que hi ha des del final del passeig a l'altra punta d'Aiguadols.
Algun dia Ribes i les Roquetes poden decidir també els seus farmacèutics que no...
Ho tenen difícil. És un tema que es va parlar amb el Consell de Col·legis. Sant Pere de Ribes té l'Hospital Comarcal. Si bé el seu CAP ha deixat de funcionar a les nits, tenen l'Hospital Comarcal en servei permanent. Exactament igual que passa a Vilanova, és a dir, els dos CAPs que hi ha a Vilanova a les nits han deixat de funcionar, també pel tema retallades, però el servei d'urgència de l'Hospital de Sant Antoni queda obert permanentment. Per tant, aquests dos municipis, tant Vilanova com Sant Pere de Ribes, han de mantenir, d'alguna manera els hi agradi o no, i per llei, han de mantenir el servei farmacèutic d'urgències.
És clar, no sabem ara si justificaríem l'argument o no. Ens fem l'efecte que no hi ha retallades, i aquest argument que ens ha fet servir ara Ramon Benasset per posar-nos de peus a terra i per dir, escolteu, en les nits de les urgències no passen tantes coses com us semblen, seria igualment raonable aleshores pensar en un tancament del servei nocturn de les farmàcies d'urgències en una situació, diguem-ne, econòmica normal.
Bé, en una situació econòmica normal hi hauria un CAP funcionant de manera normal. Mal. I per tant, per llei de l'any 80, perdona, si no recordo mal, de l'última reordinació farmacèutica de l'any 96, hi ha l'obligatorietat de que quan hi ha un servei d'urgències d'assistència primària hi hagi una farmàcia d'urgències al voltant, organitzada amb els torns de guàrdia corresponents.
D'acord, en aquests 3 minuts que ens queden, els farmacèutics han parlat amb l'Ajuntament, han parlat amb algú, han fet valer, diguem-ne, aquesta situació i a veure quina solució es pot trobar.
Més que fer valdre, s'ha comunicat la situació. L'Ajuntament, jo penso, vam tenir una trobada aquesta setmana passada, jo penso que va ser una trobada molt enriquidora per totes les parts. Ells van voler saber el perquè d'aquesta decisió. També volien conèixer la realitat del sector, perquè certament quan se'ls va explicar amb dades a les mans la situació, molts dels nostres regidors i de caps de grup d'oposició, perquè la reunió va ser amb Ajuntament tothom. I oposició, es van quedar realment sorpresos. Realment no es coneix la situació en què estem les farmàcies en aquest moment, i quan ho expliques tothom ho entén. Tothom ho entén. Els propis representants tant de govern com d'oposició varen dir, home, us entenem. També us fem la reflexió de que, d'alguna manera, ens heu, i això no és bo pel municipi, ens esteu deixant sense un servei menys. I com a ajuntament, l'Ajuntament sempre ha de procurar que la població tingui tots els serveis possibles, és evident. Però també entenen que en aquesta situació en què s'estem passant tots plegats, les farmàcies no deixem de ser una excepció, ja cal fer uns esforços, cal adaptar-se a una nova manera d'entendre la sanitat, tots plegats. És a dir, el fet de córrer al servei d'urgències hospitalaris i tal, per qualsevol tonteria, ens hem de posar al cap d'una vegada per totes que no podem continuar generant aquesta despesa, hem de racionalitzar-nos d'entrada nosaltres mateixos.
El sistema no ens ha ajudat massa, això, eh?
No.
Quan el diari ara diu avui que el 43% dels ciutadans espanyols creuen haver abusat del sistema, és la meitat dels ciutadans.
És la meitat dels ciutadans que ja d'entrada se n'adona.
Que aquí ha passat alguna cosa i que...
Evidentment. I en aquesta trobada, a part de comentar i explicar-los la situació, de fet es va quedar amb el propi Ajuntament i amb la regidoria de Sanitat de fer un tríptic. Farem entre els CAPs i les farmàcies es podria titular "En cas d'urgència, què faig?" Amb les directrius que hauria de seguir qualsevol persona que tingui realment una urgència sanitària a les nits, com ha de dirigir-se i a on per poder resoldre aquesta situació.
Un minut i seran les 11. Una última. I el pare què hi diu de tot això?
El pare...
Deu dir, quin desastre.
No? El pare diu que això a les nostres èpoques no passava. Jo li responc que les teves èpoques eren molt diferents en tots els sentits a les nostres i amb el que estem vivint i em sembla que el que ens queda
que
per
ens
viure.
Perquè aquesta és la sensació també
de, és
del que ha de venir. No?
Sí, sí, no crec que sigui. Així d'entrada diria que no és massa bo, però bé.
De moment ens agradava avui tenir l'explicació, diguem-ne, raonada, pausada d'un especialista farmacèutic a l'entorn d'aquesta decisió presa també al Col·legi de Farmacèutics, les farmàcies de Sitges com altres 150 municipis d'arreu de Catalunya que han vist retallar l'horari nocturn del seu CAP, doncs tampoc hi haurà farmàcies d'urgències a les nits. Ramon, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Voldria fer una matització.
Vinga, ràpidament.
S'està enviant des de les institucions públiques, s'està enviant com a lloc per acudir a urgències a Vilanova, a l'Hospital de Sant Antoni. Mm-hmm. Recordeu que
hi ha els camils,
que hi ha Sant Camil, que està molt més a prop.
Gràcies, Ramon. En 5 minuts tornem.